Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Doncs temps ja d'obrir els micròfons del fil directe d'aquesta emissora per parlar avui del municipi de Tivissa. Ho fem amb el seu alcalde, amb en Jordi Jardí, també director general d'Administració de la Seguretat de la Generalitat. Molt bon dia, senyor Jardí.
Bon dia.
Benvingut a la ràdio, què tal?
Moltíssimes gràcies, perfecte.
Hem de parlar de molts temes de Tivissa, però aquests dies la pregunta és obligada a tothom que passa per aquí, no? S'ha de parlar d'aquesta situació política que viu Catalunya des de ja fa uns mesos, ja s'ha anat allargant, ha anat passant el temps ja des de l'1 d'octubre i d'abans ja de l'1 d'octubre. Com ho està vivint vostè personalment, tot plegat?
Complicat. Aquí es pot dir president a l'exili i govern empresonat o també ho teniu prohibit?
Nosaltres no prohibim res.
Vosaltres ho teniu perfecte, doncs així podrem parlar amb propietat. Bé, se viu doncs, en una situació absolutament rocambolesca amb un president a l'exili i un govern empresonat, i això sí que ho vull dir clar, hi ha els mitjans que ho permeten fer-ho, no, TV3 també ho permet, però sabeu que la Junta Electoral Central té un altre criteri una mica més repressiu en aquest sentit. Se viu molt complicat perquè anem a afrontar unes eleccions que les ha convocat un foraster, perquè hi ha un govern empresonat i un president a l'exili, per tant, estem davant d'una situació que mai ningú ha viscut en anterioritat i, per tant, me sembla que és l'hora de que la gent parli, que la gent parli amb claredat i amb contundència i acceptar els resultats, bàsicament perquè tinc la sensació de que som alguns que estem disposats a acceptar els resultats que es donin el dia 21 de desembre, però no tinc la seguretat que tothom estigui disposat a acceptar aquests resultats. I per tant, el que demanaria la gent és una participació massiva, des del prisma, des de la perspectiva de que els que som demòcrates de veritat, els que som demòcrates i ens ho creiem, sí que acceptarem el que passi el dia 21 perquè al cap i a la fi serà el que decideixi la gent. Jo ho veig amb expectativa, amb il·lusió, però també amb certa decepció, perquè si tenim un president a l'exili, no entenc que socis d'aquest propi president ara vulguin optar amb aquesta presidència. Jo vaig ser dels principals defensors d'una llista única al seu moment, una llista transversal que aglutinés tota la gent que creu que Catalunya és un estat independent i que ha de caminar cap aquí, però hi ha hagut gent que no ho ha entès així. Jo crec que s'han posat pel davant els interessos personals, sobretot els personals i els de partit per davant dels interessos del país, i ara ens trobem en una situació en la qual la gent ha de triar entre el pare i la mare, i triar entre el pare i la mare és impossible, i per tant a mi em sap molt greu que en aquests moments amb un president a l'exili hi hagi la possibilitat de que una altra persona del mateix equip sigui president, i jo sembla que s'ha entès tot el que he dit, i per tant il·lusionat pel que pugui passar el dia 21, però amb la decepció de que això pot portar una divisió dintre del món sobiranista i del món que creiem que Catalunya ha de tindre una llibertat pròpia.
I creu que després del dia 21 s'acabarà tot?
No s'acaba mai res, afortunadament. Acabarà tot.
No s'acabarà tot, vull dir, solucionarà tot aquest enrenou que hi ha actualment?
Si més no, hi haurà un marc diferent, en base a unes eleccions legals, convocades per algú altre que diu que té la vareta divina de poder fer aquest tipus de convocatòries, però res s'acabarà. Catalunya ha començat un camí que ha provat un itinerari que ha sortit fallit, bàsicament perquè va arribar un moment al qual s'havia de prendre una decisió de tornar a l'any 36 o fer un pas enrere per buscar una altra via. Jo crec que la intel·ligència de qui va prendre la decisió de no tirar cap a l'any 36, doncs ens porta avui a tenir una segona oportunitat que es donarà a partir del dia 22. Però el dia 22 se poden donar uns resultats que no ens ajudin a continuar tirant endavant, però em sembla que Catalunya ja ha pres una decisió que vol una relació amb Europa diferent de la que té ara, vol una relació amb Espanya diferent de la que té ara, i per tant haurem de veure quins marcs s'hauran de treballar de cara al futur, quines oportunitats s'hauran d'explorar, però mai més res tornarà a ser igual. Jo espero que això ho pugui entendre tothom. Tinc la sensació que a l'altre costat no ho entenen. Al costat d'aquí ho entenem i hem sabut tindre la destresa de rectificar que és de savis i buscar unes altres alternatives. Jo espero que el dia 22 mos obri un nou marc, un nou mapa al damunt de la taula que mos permeti moure les fitxes d'una altra manera per tal d'acabar arribant amb la velocitat i el ritme que Catalunya es pugui permetre, doncs cap allí on hem determinat que volem anar.
Parlant de moure fitxes, no sé si a vostè com a director general de l'Administració de la Seguretat li ha afectat la seva manera de treballar l'aplicació del 155.
Des del punt de vista de que el conseller d'Interior està a la presó, que el director general de la policia està destituït i que el cap del cos està degradat, doncs us podeu imaginar que sí, que ens afecta, és evident que ens afecta. De tota manera, tenim instruccions per part del propi conseller abans de marxar de que el país no es podia aturar, que una de les qüestions més importants en l'àmbit nacional és la seguretat de les persones, que és allò que no sabem el valor que té fins que la trobem a faltar, i per tant els que vetllem per la seguretat del país hem de fer com si no passés res i intentem treballar cada dia com si no passés res, i crec que la gent percep en l'àmbit de la seguretat com si no estés passant res. De fet, ahir es va desarticular una cèl·lula antiterrorista, i això és perquè no hem baixat la guàrdia, continuem treballant. Evidentment, aquells projectes de llarg recorregut de futur, doncs en aquests moments estan aparcats, però el dia a dia la gent ha d'estar molt tranquil·la, perquè tot i que ens afecta, evidentment ens afecta tenir un cap que està imposat per part de l'Estat espanyol en base a l'article 155, doncs els que tenim la responsabilitat de la seguretat pública continuem fent la nostra feina el millor que sabem i procurem que la gent no noti que no tenim seguretat. Jo crec que en aquests moments la gent està molt tranquil·la.
Anem ja a Tivissa, senyor Jardí, que tenim molts més sobre la taula. Ja han fet els deures, no? Sempre ho solen fer abans d'acabar l'any, a finals del mes de novembre, i el divendres, si no recordo malament, ja van aprovar el pressupost del 2018, que a més sorprèn, no?, perquè té un increment considerable gràcies a que ja tira endavant aquesta nova taxa del transport d'energia, no?, gas, també d'energia, gas i
hidrocarburs,
ara, que no em sortia.
Bé, sembla que no sigui important, però divendres vam aprovar el pressupost més alt de la història del municipi de Tivissa. I això està dit molt ràpid, però fet costa molt de fer. Perquè aprovar un pressupost molt alt és molt fàcil, perquè un pressupost no deixa de ser més que una suposició del que pot passar. Mm. Aquest pressupost no està fet en base a una suposició, sinó que està fet en base al treball de molts anys cap endarrere, que ens ha portat a la possibilitat de la consecució de nous ingressos i que ens possibilitarà aquest any 2018, doncs poder fer front a unes inversions que han sigut la dèria o la reivindicació històrica del nostre municipi, i que l'equip polític que avui comanem a l'Ajuntament de Tivissa no hem volgut fer-ho perquè hem segut sempre del criteri de no estirar mai el braç més que la màniga. I si tirem endavant aquestes inversions, que després, si voleu, ne podem parlar, sí, ha estat perquè tenim la garantia de que els recursos ordinaris que generarà l'Ajuntament de Tivissa a partir del dia d'avui cap al futur ens permetrà fer front a aquestes inversions, evidentment no de cop, per tant haurem d'anar a buscar finançament extern, però amb la garantia de retorn sense hipotecar l'economia municipal. Mm. Nosaltres, quan vam arribar a l'Ajuntament, ara ja fa uns quants anys, vam dir que quan marxéssim, que no sé quan serà, deixaríem l'Ajuntament millor del que el vam trobar. Avui l'Ajuntament de Tivissa està econòmicament molt bé, tenim un endeutament per davall del 40%, quan el límit dels ajuntaments, molt bé sabeu, és el 110%, i per tant aquest endeutament baix ens permet anar a buscar crèdit, tan sols sense ni demanar autorització al Departament de Governació, senzillament amb una senzilla comunicació ho podrem obtenir. Per tant, molt satisfets perquè hem fet i hem complert aquella política que vam dir al seu moment, de que quan se poguessin fer les coses se farien i quan no es poguessin fer sabríem esperar amb paciència que arribés el moment oportú, i ara ha arribat.
Aquesta taxa són uns 130.000 euros anuals, però es va aprovar el 2015, algunes empreses elèctriques la van recórrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha donat la raó, i per tant 2016, 2017 i 2018 s'hauran d'ingressar, no?, aquests diners, s'hauran de cobrar per part de l'Ajuntament.
Així és. Quan David s'enfrenta a Goliat, i és a dir, quan l'Ajuntament de Tivissa s'enfrenta a una macroempresa, una multinacional com és Endesa, com és Red Elèctrica, com és Gas Natural, com és Enagás, doncs té les de perdre, i en aquest cas doncs hem guanyat, i això ens ompli de satisfacció perquè hem fet la feina ben feta. A partir d'aquests moments, com que la sentència és ferma i no hi ha recurs presentat, podran impugnar la liquidació de la taxa si així ho creuen oportú, perquè les arquitectures jurídiques de les grans empreses doncs el que procuren és retardar el pagament, però ells i nosaltres, sobretot nosaltres, sabem que ja acabaran pagant i per tant això ja es pot reflectir al pressupost, ja es pot comptabilitzar a la comptabilitat municipal i això ens dona la garantia de que aquests diners s'ingressaran cada any, aquests endarreriments també, però el més positiu d'això és que de cara al futur aquesta serà un recurs ordinari de l'Ajuntament de manera indefinida fins que les xarxes de línies d'alta tensió o els gasoductes que passen pel nostre terme municipal se desmantellin, cosa molt poc probable, com a mínim, a curt i mig termini. Per tant, doncs, tenim un coixinet que ens permet fer front a aquestes inversions que en un altre moment no hauríem pogut fer i la victòria, si m'ho permeteu així, judicial davant d'aquestes grans empreses que han fet lo possible i lo impossible per no pagar-nos, doncs mos ompli de satisfacció perquè amb la humilitat d'un ajuntament com el nostre hem sigut capaços d'aconseguir una fita tan important com aquesta.
I amb aquests gairebé 4 milions, que són 3.900 i pico, què es contempla per al 2018 a Tivissa? Quines són aquelles inversions o actuacions destacades a fer?
Bé, nosaltres tenim una inversió principal que la farem en dos anys, la començarem el 2018 i la finalitzarem el 2019, que és la millora de les instal·lacions turístiques municipals amb la construcció d'un espai cobert per a la realització de pràctica esportiva. Si ho resumim a la mínima expressió, això seria la construcció d'un pavelló poliesportiu multifuncional adjacent a les instal·lacions turístiques per tal de que puguem desestacionalitzar aquestes instal·lacions turístiques que a dia d'avui ens estan donant molt rendiment. És una gran font d'ingressos per l'Ajuntament, però també és una gran font de creació de llocs de treball. Avui l'Ajuntament de Tivissa, no de manera directa, sinó de manera indirecta, mitjançant aquells serveis que ha posat en funcionament i que generen valor afegit, com és el càmping alberg municipal, com és el centre de dia, som la primera empresa del municipi. I, per tant, no contractant treballadors per a que facin les feines quotidianes, sinó per a cuidar els nostres avis, per tal de millorar l'atractiu turístic del nostre poble. I aquesta desestacionalització amb aquest pavelló doncs ens permetrà allargar la temporada, contractar segurament més gent i a més el poble de Tivissa, les entitats esportives de Tivissa tindran a la seva disposició un espai cobert per realitzar durant tot l'any les seves activitats esportives i per tant doncs aquesta reivindicació històrica que
del futbol sala també
l'equip de futbol sala que els de Móra d'Ebre ens causen molts problemes sempre perquè tenen més bon equip de moment que nosaltres, doncs podrem jugar amb una pista en condicions. I això és una reivindicació històrica que no l'han volgut fer fins que hem pogut fer-ho amb criteris de sostenibilitat econòmica, que és el que a nosaltres ens marca. A part d'aquest pavelló, doncs, també tenim altres inversions importants, com és la remodelació d'un carrer important que està al voltant del carrer de l'Església, que és el carrer del Portell. També fem una remodelació important i arranjament del dipòsit d'aigua pública, perquè bé, doncs, volem anar modernitzant el nostre sistema d'alimentació de la xarxa d'aigua municipal i també fem una inversió important allí. I com no, al poble de Darmós, doncs també fem l'arranjament de dos carrers principals, que seran el carrer de la Bassa i el carrer de Sant Pere, que també tenen moltíssima falta. També estàvem esperant una subvenció per part del Gobierno d'Espanya, del Ministeri de l'Interior. Aquesta subvenció no ha arribat, per això l'hem inclòs dintre del pressupost de l'any 2018 i la farem amb fons propis perquè el poble de Darmós també s'ho mereix.
I amb els fons Enresa és el que es fa al pavelló?
Amb els fons Enresa és el que fem al pavelló. A més hem aconseguit que ens concedeixin la bianualitat, per tant podrem els ingressos de l'any 2018 i el 2019 els podrem unificar amb un sol projecte i per tant durant la segona meitat del 2018 i el primer trimestre del 2019 o la primera meitat del 2019 farem aquesta obra.
Hem parlat, no, d'aquesta taxa, no, del transport d'energia, no, perquè Tivissa és un municipi amb molta presència energètica, també està dins de l'àrea de la nuclear de Vandellòs en aquest cas. Els problemes de subministrament elèctric com els tenim actualment? Que va haver una època així una mica complicada, no?
Hi va haver una època no complicada, molt complicada, perquè a més se van donar una sèrie de fets bastant consecutius amb uns punts de temporada alta a Tivissa. Tivissa avui, ho hem de dir en majúscula, és un poble amb atractiu turístic. A l'estiu pràcticament doblem la població i això és molt fàcil de calcular en base al consum d'aigua i les tones de brossa que es produeixen. Per tant, sabem que a l'estiu fem el doble de brossa i consumim el doble d'aigua que a l'hivern i en aquells moments ens van crear una sèrie de perjudicis que vaig denunciar públicament perquè al final doncs, la manca d'informació era tan denigrant que et senties impotent. vull dir també, perquè en aquell moment vaig criticar molt a Endesa, dir-vos a tots que han solucionat el problema, que la comunicació és fluida, que la comunicació és constant, que han fet unes inversions importants per construir un bypass elèctric a Tivissa i, per tant, al moment que es produeix una fallada, tenim una alternativa de subministrament i puc dir que en els darrers mesos no hem tingut absolutament cap incident, excepte en alguns moments que s'han produït tempestes elèctriques i que no localitzades a Tivissa, sinó que a la xarxa doncs, en algun moment hem patit alguna apagada, però que no deixa de ser, crec, que lo habitual en un món modern com el que estem, que no era lo propi del que estava passant doncs, fa uns mesos enrere, en el qual ja no era un món modern, sinó que era un món tercermundista, en el qual no podies tindre una estabilitat de subministrament i provocava molts perjudicis a comerços i a instal·lacions turístiques del nostre municipi. A dia d'avui he de dir que, de la mateixa manera que els vaig criticar molt, gràcies per la informació que ens donen ara i per haver resolt el problema, que espero que sigui de manera definitiva.
Doncs anem al turisme. Anem al turisme, que ha sortit diverses vegades amb aquest fil directe, senyor Jardí. Tivissa, doncs, com deia vostè, està funcionant molt bé el turisme, tenen puntals importants de visita, com és el Castellet de Banyoles. Ara, per cert, aquests dies el CERE i l'Arxiu estan fent la jornada de conferències que va sobre tot el tema de la cultura íber, també van fer parada a Tivissa. I el que teníem, que ja ho vam comentar una vegada, són aquestes obres per fer el Centre d'Interpretació de la Cultura Íber al centre del poble, no?
Estan a les obres a punt de començar. Si no comencen la setmana que ve, començaran la setmana següent. També hem adjudicat tota la musealització interior del propi Castellet, bàsicament per una qüestió que a més coincideix amb el temps i la casualitat de que al Castellet de Banyoles aquesta setmana passada s'han fet les troballes més importants del que portem de segle. Farem una roda de premsa properament, l'estem preparant juntament amb el servei... Anava a dir amb el servei meteorològic, Déu meu senyor.
També tenen estació
amb el Museu Arqueològic de Catalunya, amb els arqueòlegs que fan les excavacions, perquè crec que és digne d'explicar a la gent el que s'ha trobat allà i el que pretenem amb aquest centre de divulgació de la cultura íbera és que totes aquestes troballes que hi ha a la ciutat íbera del Castellet de Banyoles se puguin interpretar abans de la visita a un centre especialitzat amb gent preparada on t'explicaran, te faran viure tot allò que en posterioritat podràs veure in situ. Aquest any hem trobat un nou barri residencial amb unes vivendes de més de 200 metres quadrats, amb monedes de plata, amb recipients d'unes dimensions importants que explicarem properament i que rebreu la convocatòria de premsa de manera molt imminent, segurament que per la setmana que ve. Per tant, tot això se'n va anant cap als museus de fora, cap al Museu de les Terres de l'Ebre, se'n va anant cap al Museu d'Arqueologia de Catalunya, i nosaltres el que volem és tindre l'aspiració legítima de continuar apostant pel turisme de qualitat, pel turisme familiar i pel turisme cultural, i un centre d'aquestes característiques crec que serà únic, com a mínim al sud de Catalunya, i per tant sumarà a aportar gent al nostre territori, perquè Tivissa no pot absorbir ella sola doncs, tot aquest potencial que tenim, i esperem doncs, que aquestes visites que vinguin a casa nostra continuïn pel Castell de Miravet, continuïn baixant en piragua pel riu Ebre, i aquests paquets familiars que estem construint tots els municipis que apostem pel turisme, doncs acabin agafant aquesta força que està agafant en aquests moments, i per la qual vam començar a apostar segurament com a il·luminats fa uns anys, però que a dia d'avui, amb el nou equip de la regidoria de turisme, amb Joaquim Roset al capdavant, doncs és una autèntica realitat i que per tant avui podem parlar amb satisfacció que Tivissa ja és un municipi turístic i hi ha gent que viu del turisme, hi ha privats que aposten pel turisme amb les seves residències, cases de pagès, amb els seus habitatges rurals, amb unes ocupacions importantíssimes que, per exemple, el cap de setmana que ve estarà tot full, tot ple, bàsicament perquè també tenim la Fira de Nadal i a poc a poc, en base a unes bones infraestructures i a una bona publicitat exterior, en base a esdeveniments culturals i esdeveniments comercials i importants, doncs som capaços de treure moltíssima gent cap al nostre poble.
8 i 9 de desembre, 6 anys ja de la Fira de Nadal de Tivissa, una fira molt entranyable, a més.
Una fira molt xula. Qui coneix una mica el poble de Tivissa sap que, a més jo m'hi trobo gent forastera que em pregunten on s'han deixat el cotxe, perquè és un poble amb una trama urbana molt complexa, carrers molt estrets, i per tant, si això sense trànsit ja fa patxoca i és bonic, doncs ara això imagineu amb més de 80-90 parades de tota tipologia, amb un ambient càlid, amb una sèrie d'activitats des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit de manera ininterrompuda, amb una àrea de vins que està agafant un renom important, i per tant és una fira molt entranyable que la gent del poble se l'ha fet seua, que això és l'important, perquè si fas una fira pels de fora, doncs mira, està molt bé, però la gent del poble se l'estima. És una fira que crea molts inconvenients dins el poble, perquè aquells dies és molt difícil poder accedir al teu propi domicili i la gent no es queixa, i a més tenim una afluència de visitants molt important. L'any passat vam comptabilitzar que hi havia hagut entre 8 i 10.000 visitants amb un moviment econòmic superior als 200.000 euros, que està dit de seguida, i això està fet en base a enquestes als propis paradistes, i la prova que hi ha moviment econòmic és que tots els paradistes tornen a repetir, i per tant són dos dies en els quals, petits i grans, tota la gent pot passar doncs un dia sencer passejant per aquells carrers tan emblemàtics del nostre poble, contemplar aquestes cases pairals espectaculars i comprar els productes més típics del Nadal i no tan típics a les paradetes que hi ha allà de moltes de pròpies paradetes locals, però també vingudes d'arreu de Catalunya i d'arreu de la franja de Ponent, perquè també hi ha molta gent de fora, i per tant crec que la tria de les dates també crec que aquest any ha sigut encertada, perquè serà divendres i dissabte, el que ens garanteix que el dissabte a la tarda la gent no ha de marxar cap a casa amb l'operació retorn, i per tant esperem que el volum de visitants aquest any encara s'incrementi una miqueta més.
En parlarem el dilluns amb la Montse Pagès, amb la regidora encarregada d'aquesta fira, que sempre ens visita molt amablement.
Ell en sap molt més que jo d'això, segur.
I senyor Jardí, ja que parlem del Nadal, per tancar ho fem amb un clàssic que a més està d'efemèria, d'aniversari, no? El Pessebre Vivent de Tivissa farà 25 anys amb la Fundació Esforç.
No són pocs, 25 anys, eh?
Són molts.
Són molts anys fent una activitat que no deixa de fer el que he dit fa un momentet, que són aquelles activitats que donen a conèixer el poble de Tivissa, i que per tant com a Ajuntament els hi hem d'estar molt agraïts, i jo crec que aquest any estan preparant alguna cosa especial que jo no em vull aventurar a explicar-los.
Segur, perquè sempre introduixen novetats.
Ells, en base a aquest 25 aniversari, també han vingut a l'Ajuntament doncs a demanar recolzament, un recolzament que evidentment els hi donarem de manera directa, i que hem buscat maneres externes de també donar-los recolzament, perquè pensem que una entitat sense afany de lucre, que de manera desinteressada durant 25 anys dona a conèixer el nostre poble amb la participació de la canalla fent un pessebre vivent dintre d'una casa, immensa casa, la casa de l'abadia, la casa que és propietat del bisbat, me sembla que val la pena veure-ho, i la gent de la comarca que no hagi vist mai, penso que val la pena que perdin o inverteixin unes hores del seu temps per tal de poder contemplar aquests carrers emblemàtics de Tivissa i visitar aquest pessebre vivent, que està fet amb moltíssima il·lusió i que la gent de Tivissa se l'ha fet seu des de fa molts anys.
Doncs, senyor Jardí, amb aquest missatge, amb aquesta esperança nadalenca, no?, que ens agrada a tots ja en aquesta època de l'any, ho deixem aquí. Li agraïm moltíssim que hagi passat pel fil directe, i ja sap que els micròfons d'aquesta emissora estan oberts sempre a l'actualitat de Tivissa. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera.